Prova de valencià organitzada per la Siakova. Nivell B1. Convocatòria de gener de 2018. Àrea de comprensió oral.
Activitat 1. Tot seguit escoltareu un text sobre els beneficis de les mascotes en els xiquets. Marqueu en el quadern de respostes si les afirmacions són verdaderes o falses. El text l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple.
Tenir una mascota desenvolupa la intel·ligència emocional dels més menuts. Com passa amb les persones que ens acompanyen, les mascotes poden arribar a cobrir les necessitats socials d'una persona, sobretot en el cas de les persones grans i els infants. Als xiquets, els animals els ajuden a potenciar aquelles capacitats que augmenten la seva intel·ligència emocional, com són la compassió, la comprensió de la mort o l'autoestima. Segons els responsables de l'empresa PetClick, experts en animals de companyia, els xiquets entre 0 i 7 anys desenvolupen diferents intel·ligències quan conviuen amb les seues mascotes. I és que deixant de banda la companyia que tant un gos com un gat o un conill poden fer al xiquet, les mascotes marquen una rutina, obliguen a tenir una responsabilitat i ajuden els més menuts a relacionar-se quan estan passant per un mal moment, els costa obrir-se als altres o quan pensen que els grans no els entenen. Aquestes situacions fan que la intel·ligència emocional es desenvolupi de diverses maneres. Quan un xiquet ha de cuidar i alimentar la seva mascota, el sentiment de compassió apareix en aquest vincle i fa que el petit entenga la relació de dependència que es produeix entre la seva mascota i ell, un sentiment que associarà en el seu entorn social pel mecanisme de repetició, memòria i comprensió. Segons dades recollides per PetClick, els xiquets entre 3 i 6 anys amb mascotes empatitzen més amb altres éssers humans i animals que els que no en tenen. El sentiment d'autorealització també hi és present quan el pare o la mare els encomana una tasca a fer en relació amb la seva mascota, com donar-li una llepolia, omplir-li l'abeurador o treure-la a passejar. En aquest punt, l'infant se sent realitzat i reforça la seva autoestima. Un altre dels factors clau en el desenvolupament de la intel·ligència dels petits és la comprensió del cicle de la vida i, amb això, de la mort. Entendre aquest procediment és menys complicat per als petits quan hi ha un animal a casa i més fàcil d'explicar per als pares. La manera com s'explica al fill la pèrdua de la mascota condicionarà la manera de comprendre la mort en el futur. A banda, les mascotes també tenen un paper fonamental en el desenvolupament cognitiu i en les situacions d'estrès. Per exemple, quan juguen amb els seus animals, els parlen o fins i tot els llegeixen, la capacitat verbal va en augment, ja que la mascota actua com a receptor davant d'ordres, consells o històries que els mateixos xiquets s'inventen. En aquest sentit, les mascotes també els ajuden a relaxar-se i a combatre l'estrès que els puguen produir situacions negatives a què s'han d'enfrontar. No poder sortir al parc, no poder jugar amb un joguet en un moment determinat o no poder veure la tele quan vulguen. En aquests casos, els animals disminueixen la tensió del moment, els calmen i els escolten quan estan enfadats, sense jutjar-los ni castigar-los. Tenir una mascota desenvolupa la intel·ligència emocional dels més menuts. Com passa amb les persones que ens acompanyen, les mascotes poden arribar a cobrir les necessitats socials d'una persona, sobretot en el cas de les persones grans i els infants. A xiquets, els animals els ajuden a potenciar aquelles capacitats que augmenten la seva intel·ligència emocional, com són la compassió, la comprensió de la mort o l'autoestima. Segons els responsables de l'empresa PetClick, experts en animals de companyia, els xiquets entre 0 i 7 anys desenvolupen diferents intel·ligències quan conviuen amb les seues mascotes. I és que deixant de banda la companyia que tant un gos com un gat o un conill poden fer al xiquet, les mascotes marquen una rutina, obliguen a tenir una responsabilitat i ajuden els més menuts a relacionar-se quan estan passant per un mal moment, els costa obrir-se als altres o quan pensen que els grans no els entenen. Aquestes situacions fan que la intel·ligència emocional es desenvolupi de diverses maneres. Quan un xiquet ha de cuidar i alimentar la seva mascota, el sentiment de compassió apareix en aquest vincle i fa que el petit entenga la relació de dependència que es produeix entre la seva mascota i ell, un sentiment que associarà en el seu entorn social pel mecanisme de repetició, memòria i comprensió. Segons dades recollides per PetClick, els xiquets entre 3 i 6 anys amb mascotes empatitzen més amb altres éssers humans i animals que els que no en tenen. El sentiment d'autorealització també hi és present quan el pare o la mare els encomana una tasca a fer en relació amb la seva mascota, com donar-li una llepolia, omplir-li l'abeurador o treure-la a passejar. En aquest punt, l'infant se sent realitzat i reforça la seva autoestima. Un altre dels factors clau en el desenvolupament de la intel·ligència dels petits és la comprensió del cicle de la vida i, amb això, de la mort. Entendre aquest procediment és menys complicat per als petits quan hi ha un animal a casa i més fàcil d'explicar per als pares. La manera com s'explica al fill la pèrdua de la mascota condicionarà la manera de comprendre la mort en el futur. A banda, les mascotes també tenen un paper fonamental en el desenvolupament cognitiu i en les situacions d'estrès. Per exemple, quan juguen amb els seus animals, els parlen o fins i tot els llegeixen, la capacitat verbal va en augment, ja que la mascota actua com a receptor davant d'ordres, consells o històries que els mateixos xiquets s'inventen. En aquest sentit, les mascotes també els ajuden a relaxar-se i a combatre l'estrès que els puguen produir situacions negatives a què s'han d'enfrontar. No poder sortir al parc, no poder jugar amb un joguet en un moment determinat o no poder veure la tele quan vulguen. En aquests casos, els animals disminueixen la tensió del moment, els calmen i els escolten quan estan enfadats, sense jutjar-los ni castigar-los.
Activitat 2. Tot seguit, escoltareu un text sobre l'aventura de llegir. Relacioneu les opcions de la columna de l'esquerra amb les de la dreta, de manera que obtingueu un enunciat correcte segons la informació del text. Marqueu l'opció correcta en el quadern de respostes. El text l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple.
Quan l'aventura de llegir té premi. Sovint sentim la frase «Llegir ens fa lliures». I és cert, la lectura no només ens aporta coneixements, sinó que, tal com revelen diversos estudis recents, també ens fa ser més empàtics i més bons oradors i ajuda a prevenir l'Alzheimer. Un dels pares de la neurociència moderna, el doctor David Lewis, va arribar a la conclusió que llegir redueix els nivells d'estrès un 68%. Uns beneficis molt interessants per als nostres fills, pensant a llarg termini. No cal fer, però, una anàlisi tan profunda per a saber que el contacte amb els llibres des d'edats ben primerenques és del tot avantatjós per a la canalla. És per això que el sistema educatiu, les biblioteques municipals i les administracions públiques inicien periòdicament campanyes de lectura per incentivar-la dins i fora de l'escola. Al marge d'aquestes campanyes, hi ha iniciatives d'empreses privades que també persegueixen aquest objectiu i ho fan, a més, propiciant que l'infant faça la seva tria de manera autònoma, provant els seus progressos en una plataforma virtual i incentivant la seva comprensió lectora amb premis simbòlics. Aquesta és l'essència del projecte Legiland. A Legiland, els nens i nenes de 10 a 16 anys poden trobar un catàleg de propostes de lectura adequades a la seva edat i els seus interessos. Des de llibres clàssics fins a les últimes novetats de la literatura juvenil. Quan escull un llibre, el lector l'haurà d'obtenir a la biblioteca o a l'escola del seu municipi o barri per començar-lo a llegir i, un cop iniciada la lectura, podrà accedir a Legiland a través d'un dispositiu mòbil o d'un ordinador, on trobarà qüestionaris de comprensió lectora, organitzats capítol a capítol. Si contesta correctament aquests qüestionaris, l'infant obtindrà punts que li permetran aconseguir premis que van des de complements per al seu avatar fins a entrades de cinema, teatre, museus, etc. Un incentiu que, de retruc, servirà per anar construint el seu currículum lector, diu Jesús Hernán, project manager de Legiland. Un currículum que tant els seus professors com els seus pares podran seguir de prop, ja que la plataforma els proporciona automàticament informació relativa al nombre de llibres llegits, el ritme de lectura i l'efectivitat i evolució lectora, de manera que poden fer una monitorització de la lectura. Quan l'aventura de llegir té premi. Sovint sentim la frase «Llegir ens fa lliures». I és cert, la lectura no només ens aporta coneixements, sinó que, tal com revelen diversos estudis recents, també ens fa ser més empàtics i més bons oradors i ajuda a prevenir l'Alzheimer. Un dels pares de la neurociència moderna, el doctor David Lewis, va arribar a la conclusió que llegir redueix els nivells d'estrès un 68%. Uns beneficis molt interessants per als nostres fills, pensant a llarg termini. No cal fer, però, una anàlisi tan profunda per a saber que el contacte amb els llibres des d'edats ben primerenques és del tot avantatjós per a la canalla. És per això que el sistema educatiu, les biblioteques municipals i les administracions públiques inicien periòdicament campanyes de lectura per incentivar-la dins i fora de l'escola. Al marge d'aquestes campanyes, hi ha iniciatives d'empreses privades que també persegueixen aquest objectiu i ho fan, a més, propiciant que l'infant faça la seva tria de manera autònoma, provant els seus progressos en una plataforma virtual i incentivant la seva comprensió lectora amb premis simbòlics. Aquesta és l'essència del projecte Legiland. A Legiland, els nens i nenes de 10 a 16 anys poden trobar un catàleg de propostes de lectura adequades a la seva edat i els seus interessos. Des de llibres clàssics fins a les últimes novetats de la literatura juvenil. Quan escull un llibre, el lector l'haurà d'obtenir a la biblioteca o a l'escola del seu municipi o barri per començar-lo a llegir, i un cop iniciada la lectura, podrà accedir a Legiland a través d'un dispositiu mòbil o d'un ordinador, on trobarà qüestionaris de comprensió lectora, organitzats capítol a capítol. Si contesta correctament aquests qüestionaris, l'infant obtindrà punts que li permetran aconseguir premis que van des de complements per al seu avatar fins a entrades de cinema, teatre, museus, etc. Un incentiu que de retruc servirà per anar construint el seu currículum lector, diu Jesús Hernán, project manager de Legiland. Un currículum que tant els seus professors com els seus pares podran seguir de prop, ja que la plataforma els proporciona automàticament informació relativa al nombre de llibres llegits, el ritme de lectura i l'efectivitat i evolució lectora, de manera que poden fer una monitorització de la lectura.
Activitat 3. Tot seguit, escoltareu un text sobre l'oli de palma. Seleccioneu en el quadern de respostes la resposta correcta a les preguntes. El text l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple.
Què ocorre amb l'oli de palma? Aquest oli, com el de coco, és ric en greix saturat i el seu ús s'ha generalitzat entre la indústria alimentària per a l'elaboració de brioixeria, rebosteria o pastisseria industrial. Diferents veus s'han alçat en els últims temps contra l'ús d'oli de palma en la indústria alimentària, la qual cosa ha generat certa controvèrsia sobre aquest producte. Fins i tot països com Bèlgica o França han dut a terme campanyes molt agressives contra aquest oli vegetal. L'oli de palma s'obté del fruit d'un tipus de palmera. És ric en vitamina A i s'ha usat des de fa anys. Fins i tot, en alguns països l'utilitzen per a cuinar. Aquest tipus d'oli, al costat del de coco, no comparteix ni composició saludable ni propietats beneficioses amb la resta d'olis vegetals, ja que concentren en la seva composició àcids grassos saturats. D'altra banda, en l'oli d'oliva i en el de llavors, com el de girassol o blat de moro, els greixos saturats amb prou feines arriben al 10-13% del total del seu greix, mentre que en l'oli de coco suposen el 90% i en el de palma un 50%. En la majoria dels casos, els fabricants usen aquest tipus de greixos pel seu baix cost i perquè els productes elaborats amb greixos hidrogenats poden aguantar més temps, ja que aquests tarden més a enrancir-se. La indústria de l'alimentació va descobrir que, com que es tracta d'un greix molt saturat, és un ingredient molt apropiat per aportar gust i textura a molts productes que, a més, es conserven millor. La seva ocupació s'ha estès sobretot en l'elaboració de brioixeria, rebosteria, pastisseria industrial, aperitius i productes precuinats i gelats. En l'etiqueta apareixien fins fa poc com a olis vegetals, cosa que podia confondre el consumidor, que pot arribar a associar vegetal amb saludable. I no ho és, almenys en aquest cas. I és que aquest greix és l'anomenat greix roí, ja que el seu consum en excés té la capacitat d'augmentar els nivells de colesterol sanguini i està relacionat també amb les malalties cardiovasculars perquè obstrueix les artèries. A més de les raons nutricionals que desprestigien l'oli de palma, hi ha altres motius, aquesta vegada mediambientals, que no deixen en molt bon lloc aquest tipus de producte. Segons diferents organitzacions ambientals, l'ús massiu de l'oli de palma també perjudica el medi ambient, ja que es destrueixen grans àrees de boscos tropicals per instal·lar-ne monocultius a països com Indonèsia, que concentren el 85% de la producció mundial. Les conseqüències són nefastes tant per a la flora com per a la fauna del lloc, ja que els animals com rinocerons, elefants o tigres es troben en perill perquè es destrossen els seus hàbitats naturals. Segons el Fons Mundial per a la Naturalesa, es calcula que en menys de 10 anys Indonèsia perdrà el 98% dels boscos com a conseqüència de la destrucció indiscriminada que es fa per a obtenir aquest oli. Què ocorre amb l'oli de palma? Aquest oli, com el de coco, és ric en greix saturat i el seu ús s'ha generalitzat entre la indústria alimentària per a l'elaboració de brioixeria, rebosteria o pastisseria industrial. Diferents veus s'han alçat en els últims temps contra l'ús d'oli de palma en la indústria alimentària, la qual cosa ha generat certa controvèrsia sobre aquest producte. Fins i tot països com Bèlgica o França han dut a terme campanyes molt agressives contra aquest oli vegetal. L'oli de palma s'obté del fruit d'un tipus de palmera. És ric en vitamina A i s'ha usat des de fa anys. Fins i tot, en alguns països l'utilitzen per a cuinar. Aquest tipus d'oli, al costat del de coco, no comparteix ni composició saludable ni propietats beneficioses amb la resta d'olis vegetals, ja que concentren en la seva composició àcids grassos saturats. D'altra banda, en l'oli d'oliva i en el de llavors, com el de girassol o blat de moro, els greixos saturats amb prou feines arriben al 10-13% del total del seu greix, mentre que en l'oli de coco suposen el 90% i en el de palma un 50%. En la majoria dels casos, els fabricants usen aquest tipus de greixos pel seu baix cost i perquè els productes elaborats amb greixos hidrogenats poden aguantar més temps, ja que aquests tarden més a enrancir-se. La indústria de l'alimentació va descobrir que, com que es tracta d'un greix molt saturat, és un ingredient molt apropiat per aportar gust i textura a molts productes que, a més, es conserven millor. La seva ocupació s'ha estès sobretot en l'elaboració de brioixeria, rebosteria, pastisseria industrial, aperitius i productes precuinats i gelats. En l'etiqueta apareixien fins fa poc com a olis vegetals, cosa que podia confondre el consumidor, que pot arribar a associar vegetal amb saludable. I no ho és, almenys en aquest cas. I és que aquest greix és l'anomenat greix roí, ja que el seu consum en excés té la capacitat d'augmentar els nivells de colesterol sanguini i està relacionat també amb les malalties cardiovasculars perquè obstrueix les artèries. A més de les raons nutricionals que desprestigien l'oli de palma, hi ha altres motius, aquesta vegada mediambientals, que no deixen en molt bon lloc aquest tipus de producte. Segons diferents organitzacions ambientals, l'ús massiu de l'oli de palma també perjudica el medi ambient, ja que es destrueixen grans àrees de boscos tropicals per instal·lar-ne monocultius a països com Indonèsia, que concentren el 85% de la producció mundial. Les conseqüències són nefastes tant per a la flora com per a la fauna del lloc, ja que els animals com rinocerons, elefants o tigres es troben en perill perquè es destrossen els seus hàbitats naturals. Segons el Fons Mundial per a la Naturalesa, es calcula que en menys de 10 anys Indonèsia perdrà el 98% dels boscos com a conseqüència de la destrucció indiscriminada que es fa per a obtenir aquest oli.